Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Una de les principals novetats del govern d'Artur Mas ha estat la transformació de l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la nova Conselleria de Territori i Sostenibilitat, conselleria en mans de Lluís Recoder, que integra part de l'ara desaparegut Departament de Medi Ambient. Dins d'aquesta macroàrea, que gestiona des de les infraestructures fins a l'habitatge, passant per residus o per aeroports, hi ha la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, liderada per la fins fa poc tinent d'alcalde de Medi Ambient a l'Ajuntament, Marta Subirà. Subirà, bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, parli'ns de les competències que li toca gestionar, de què s'ocupa específicament aquesta Direcció General.
Bé, aquesta Direcció General, com el seu nom indica, de Polítiques Ambientals, té competències diverses i no sempre del tot relacionades, és a dir, és una mica, podríem dir, un calaix de sastre on hi entren temes molt diversos i realment apassionants. Per una banda, tindríem tota la part del que seria la informació i l'educació ambiental, un dels elements que considerem més fonamentals de cara a sensibilitzar la ciutadania de la importància dels temes relacionats amb el medi ambient, tant des de l'inici, des de les escoles, per tant, tot el que seria el projecte d'escoles verdes i la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya, també passant per tota la informació que des del govern es dona en matèria de medi ambient. Hi ha una llei que obliga a donar informació a la ciutadania en tots els temes que estan relacionats amb el medi ambient i, per tant, nosaltres som els encarregats també de complir aquesta llei. Després, tot el que fa referència a la relació amb les entitats del tercer sector ambiental, un sector molt actiu, molt ampli, amb molta representació territorial, però no sempre prou cohesionat o prou... La paraula no seria professionalitzat, perquè les entitats no tenen per què ser professionals, però sí que necessiten suport també a vegades de les administracions per poder tirar endavant. Aquesta seria una de les grans àrees. Després tinc també l'Oficina Catalana contra el Canvi Climàtic, amb tot el que això comporta. Òbviament, doncs, aquest és un dels reptes que ja des d'aquí de Sant Cugat doncs, havíem estat treballant molt des de l'àmbit local, però que, òbviament, des de l'àmbit del govern de la Generalitat doncs, se li ha de donar un impuls extraordinari a partir d'ara, amb els objectius, diguem-ne, que s'estan marcant tant la Unió Europea com els diferents protocols que van sorgint de les diferents conferències internacionals. Aquest serà un dels elements, diguem-ne, que haurem de reforçar més en els propers anys. Relacionat amb això, però també una mica transversalment en totes les àrees, hi ha l'àrea de relacions exteriors del que era el Departament de Medi Ambient, i que ara és la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. En aquest departament el que fem és vetllar perquè la presència de Catalunya estigui garantida a tots aquells fòrums internacionals on es troquen matèries ambientals, de protecció de la biodiversitat, del desenvolupament sostenible. En aquests moments Catalunya presideix una xarxa mundial de governs regionals, juntament amb l'estat de São Paulo, que es diu Energy for SD, que vol dir xarxa de governs regionals pel desenvolupament sostenible, que tindrà una presència important i moltes coses a dir a la conferència de l'any vinent de Rio Més 20, quan se celebrin els 20 anys de la primera cimera de la Terra a Rio l'any 92. D'altra banda, tenim un àrea que podria ser la més polèmica, o la que crea més, jo no diria més conflictes, però que sí, una de les que porta més feina, que és l'àrea d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes. Això, per dir-ho d'alguna manera, seria l'avaluació ambiental que es fa prèvia al desenvolupament urbanístic. Abans de tirar endavant qualsevol pla, tant sigui promogut pel propi govern de la Generalitat, com per qualsevol ajuntament, com projectes, com programes, des de plans de mobilitat, per exemple, qualsevol tipus de projecte que té una transcendència i un potencial impacte sobre el medi ambient requereix una avaluació prèvia i això és el que fem nosaltres des d'aquesta àrea. Després tindríem també tota la branca de protecció de la biodiversitat en sentit ampli, tot el que faria referència a la protecció dels espais naturals de Catalunya, la declaració de parcs naturals de nova creació, les ampliacions de parcs naturals o també la planificació d'altres espais que sense ser necessàriament parcs naturals doncs tenen un interès mediambiental doncs, que convé protegir. I finalment tindríem també una petita àrea de desenvolupament sostenible on es treballa, diguem-ne, l'estratègia que ha de seguir Catalunya en els propers anys per tenir un desenvolupament equilibrat des de tots els punts de vista i, òbviament, també ambientalment.
Bé, són molts temes els que li toca aquesta direcció general. Deixi'm, abans d'entrar en el detall d'algunes d'aquestes qüestions, preguntar-li per una qüestió prèvia. A l'inici, quan es va conèixer el disseny del govern d'Artur Mas, les organitzacions ecologistes van fer un toc d'alerta, van dir que era perillós eliminar el Departament de Medi Ambient com a tal, perquè es deixava de visualitzar la importància que tenia aquest capítol en el govern. Com respon això?
Bé, de fet, el Departament de Medi Ambient continua existint. El departament que lidera el conseller Recoder es diu de Territori i Sostenibilitat, i aquest nom de sostenibilitat agrupa la majoria de les competències que tenia el Departament de Medi Ambient. De fet, amb el tripartit era Medi Ambient i Habitatge. Ara és Medi Ambient i PTOP, podríem dir. Per tant, jo no crec que el departament com a tal hagi desaparegut, senzillament ha canviat de nom. Les competències que el govern de Catalunya continua exercint en matèria de medi ambient són les mateixes, i en aquí el que hi ha hagut és que l'àrea de medi natural ha passat a l'àmbit d'agricultura, que de fet aquest és un tema que ja havia estat a agricultura en altres èpoques. Al llarg dels governs, diguem-ne, les estructures van canviant, l'important és que les matèries es mantinguin i que les competències s'exerceixin, i en aquest cas jo crec que amb un conseller com el Lluís Recoder, que s'ha posicionat durant tota la seva trajectòria política com un ambientalista convençut, crec que és la millor garantia perquè els temes ambientals estiguin a primera línia de les prioritats del govern.
Parlem de la lluita contra el canvi climàtic. El compromís europeu, si no m'equivoco, era reduir les emissions un 20% fins al 2020. És un compromís que, per exemple, des de Sant Cugat s'ha seguit de molt a prop. Catalunya està preparada per assolir el repte de la lluita contra el canvi climàtic?
Bé, Catalunya, com totes les societats avançades, doncs té unes dificultats importants en aquest tema, perquè òbviament som una societat molt dependent del petroli, en aquest cas, i de tots aquells elements que produeixen gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i que són els responsables del canvi climàtic. A partir d'aquí ens hem de posar reptes ambiciosos per poder aconseguir disminucions substancials i poder complir els límits que ens marca la Unió Europea, que són del 20% en aquests moments, però que fins i tot es va arribar a apuntar que podien ser del 30%. Bé, aquest és un repte que no el podem fer sols, que les ciutats hi tenen un paper molt important. Nosaltres sempre ho havíem defensat quan estàvem en el govern local, i d'aquí la nostra també participació en el pacte d'alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic. I ara des del govern el que volem fer és, a banda d'assumir la nostra responsabilitat i exercir les accions que ens corresponen com a govern, és també impulsar aquest pacte d'alcaldes i alcaldesses, ajudar a totes aquelles ciutats que encara no s'hi han adherit, que encara no han assumit compromisos per poder-ho tirar endavant. Per tant, aquí hem de treballar molt transversalment, tant amb els governs locals, també amb l'Estat, que també té competències doncs, que nosaltres no, en aquests moments no ens deixa, exercir, i com deia, doncs, a nivell internacional anar seguint totes les decisions que es vagin prenent per nosaltres poder-nos-hi apuntar i poder fer les accions necessàries.
Com s'aconsegueix, des de la seva àrea o des de la conselleria en la qual s'emmarca la direcció general, que un govern sencer, abocat bàsicament a resoldre la greu crisi econòmica que travessa el país i les dificultats que pateix especialment el sector productiu, accepti la necessària transversalitat d'aquestes polítiques?
Bé, nosaltres hem anat dient durant tota la campanya electoral i sempre que se'ns ha preguntat que entenem que la crisi no pot ser una excusa per deixar de banda les polítiques ambientals. És a dir, tenir cura del medi ambient no és quelcom que un ha d'exercir només quan les coses van bé i no es pot entendre com una cosa de més a més, com un luxe quan tot l'altre està resolt. No? És un element bàsic de la sostenibilitat. Ara, quan parlem de la crisi, veiem que ens ha portat fins aquí un model doncs, que era insostenible, no? Des de molts punts de vista econòmic, però segurament si fem una anàlisi profunda també veurem que hi ha molts elements que han tingut impacte sobre el medi ambient que segurament si s'haguessin fet d'una altra manera s'haguessin pogut evitar. Per tant, nosaltres el que ens posem és a disposició del govern sencer i del país per tal de que, respectant en tot cas els elements que s'han de respectar en matèria ambiental, no siguem un obstacle pel desenvolupament i pel creixement econòmic. Nosaltres creiem que en aquests moments la prioritat és òbviament sortir d'aquesta crisi i que sortir d'aquesta crisi es pot fer de manera ben feta o mal feta. Nosaltres esperem que es pugui fer de manera ben feta. En aquests moments, analitzant la legislació que tenim en matèria ambiental, veiem moltes oportunitats de millora. Hi ha molts elements que poden agilitzar-se, burocràcia que es pot eliminar, tràmits que poden ser menys complicats, molt més senzills i que, per tant, poden permetre a empreses implantar-se diferents temes econòmics a tirar endavant sense perdre, en cap cas, cap garantia. Però la garantia ambiental no passa per una excessiva burocratització, per una excessiva complicació dels tràmits. Per tant, podem ajudar a que les coses tinguin endavant més de pressa i a dinamitzar l'economia del país i al mateix temps mantenir aquestes garanties que per nosaltres són imprescindibles.
Parlem del Parc Natural de Collserola. La declaració ja és una realitat i ara estàvem pendents de la implicació definitiva de la Generalitat en la gestió del Parc Natural. Això ja s'ha produït i sobretot la part econòmica que acompanya aquesta implicació.
Bé, aquesta part, de fet, encara és una rèmora, diguem-ne, del govern anterior. El pressupost 2010 del govern de la Generalitat i, per tant, del govern del tripartit preveia una aportació econòmica i la presència de la Generalitat en el parc. En la meva darrera reunió en el Consell Executiu del Parc de Collserola, quan encara exercia les meves competències com a regidora de Medi Ambient, se'ns va assegurar que el pagament estava fet i que era un tema de tresoreria que estava arribant. Per tant, jo confio que, si més no, aquesta aportació de l'any 2010 doncs arribi i es pugui utilitzar. El pressupost 2011 del nou govern encara no està fet, encara no disposem, diguem-ne, de totes les dades doncs sobre la taula. Sí que és veritat que hi no escapa a ningú i les notícies de cada dia doncs així ho demostren, que la situació és extraordinàriament dramàtica. Estem parlant de retallades en tots els àmbits de la societat, en tots els àmbits del govern, des de l'ensenyament, passant pels equipaments culturals, òbviament per les infraestructures, per tot arreu. I jo m'atreviria a dir, tot i que no és competència directa del nostre departament, perquè un cop el parc natural està declarat que sí que correspon, diguem-ne, a l'àrea que jo ara dirigeixo, ja passa a l'àrea de medi natural, que ara està integrada en l'àmbit d'agricultura, doncs, tot i que no correspon, com dic, en el meu departament, sospito, diguem-ne, que s'haurà de fer una revisió d'aquesta aportació de la Generalitat, una revisió a la baixa, com s'està fent en tots els àmbits del govern. És una llàstima, però la situació conjuntural amb la que ens trobem doncs ens obliga a no poder destinar tots els recursos que voldríem a tots els àmbits que ho necessiten.
Una altra àrea que no està formalment sota el seu paraigües, però que té relació també amb el Parc de Collserola, és aquesta discussió que hem viscut els últims dies sobre com s'ha d'acabar amb la superpoblació de porcs senglars a la serra. I aquesta història dels arcs i les fletxes, que inicialment es va proposar, després es va retirar, però pel mig el Consorci del Parc de Collserola s'hi va abonar i ho va veure com una gran idea i va quedar un pèl fora de joc. Aquí, què ha passat amb tants missatges de vegades contradictoris?
Com has comentat, no correspon al meu àmbit. S'ha de dir que, mentre jo vaig exercir aquesta responsabilitat en l'àmbit de Sant Cugat, vam fer una petita prova. Vam fer una petita prova a demanda del Parc de Collserola, de tema de caça amb senglar, de manera molt discreta, molt petita, per veure si era un tema que podia funcionar, que va funcionar amb èxit, que no es va publicitar, que no en vam fer cap nota de premsa ni de més, perquè no ens semblava, diguem-ne, que fos un tema noticiable, però en canvi sí que en aquell moment, doncs, per resoldre un problema puntual que teníem d'uns senglars que afectaven una propietat privada i que no hi havia cap altra manera d'aturar-los en aquell moment, doncs es va fer una acció molt controlada amb arquers, que va sortir bé. Crec que n'hi va haver algun altre en algun altre municipi del parc i suposo que això va animar a fer alguna actuació més a gran escala. Realment desconec el plantejament global que es feia en aquest cas i desconec també quins han estat els motius pels quals no s'ha dut a terme. En principi jo crec que s'ha d'estudiar molt bé quina és la manera per acabar amb aquesta plaga, perquè realment és una plaga, quan la gent, doncs, protectores d'animals i a més, doncs, es lamenten de que s'hagin de caçar senglars i de que se'ls hagi de matar, s'ha d'entendre que no es fa per realment per voluntat de matar aquests animals, sinó que arriba un moment que la superpoblació de senglars al parc doncs acaba sent un problema. És un animal que té pocs o pràcticament cap depredador natural, que es reprodueixen amb molta facilitat arrel del creuament que en el seu moment doncs, van patir amb porcs comuns, i que són un problema per la gent. Ho hem denunciat i hem fet campanyes de sensibilització des de l'Ajuntament informant a la gent perquè no dongui menjar, perquè no se'ls acosti, perquè estan molt domesticats, no tenen por als humans, s'acosten a la carretera, poden provocar accidents de cotxe. És un tema que s'ha de fer un control cinegètic sobre aquesta espècie, i no és una cosa només d'una acció puntual, suposo que des de l'àmbit de medi natural doncs, ho tindran en compte, i s'ha de fer un treball constant per mirar de controlar aquesta població.
Un altre aspecte que està fora de les seves competències directes, però deixem posar-li sobre la taula perquè se n'ha parlat molt i encara de fet se'n continua parlant, aquesta flexibilització de la limitació dels 80 per hora als accessos a Barcelona. Aquesta mateixa setmana se n'han ampliat fins als 100 per hora alguns accessos importants a Barcelona per Sant Cugat. S'ha gestionat bé aquest canvi de dinàmica?
Bé, aquest era un tema molt complex perquè s'havia polaritzat moltíssim, no? En aquests moments hi havia posicions molt enfrontades i molt ideologitzades, diria jo, ja molt poc basades en els fets concrets, sinó realment en posicions, gairebé diria que polítiques, de confrontació política entre uns i altres. I, per tant, el tema havia sortit una mica del que és el debat concret sobre la mesura, sobre l'impacte de la mesura, sobre les conseqüències de la mesura. En la primera roda de premsa que vam fer en el departament amb el conseller Recoder, que va ser precisament per aquest tema, vam intentar, per la part que ens tocava, explicar que aquesta era una mesura de moltíssimes, que s'havien, de moltes, de 73, si no m'equivoco, que en el seu moment s'havien plantejat per reduir la contaminació, i que, per tant, la seva flexibilització no havia de tenir un impacte extrem en el tema de la contaminació, no? I, en canvi, doncs, des del punt de vista social, podia ser ben entès que la mesura es flexibilitzés. Amb els temes ambientals, com amb tots els temes en general, i ara deixem fer un apunt que se surt específicament, és molt important comptar amb el consens social. Quan un implanta una llei nova, quan un implanta una mesura des d'un govern, és important tenir un mínim de consens social que pugui entendre aquella mesura. Perquè si no, automàticament es crea un rebuig, si no s'explica bé, si no se n'expliquen bé els beneficis, els perjudicis de no aplicar-la, es crea un rebuig social que fa que aquella mesura acabi sent pràcticament invàlida. I jo crec que una mica amb els 80 va passar això. En el seu moment, quan es va implantar, no es va explicar prou bé, o la societat, la ciutadania, no la va entendre prou bé, i per tant, des del primer moment, va comptar amb un rebuig majoritari de la gent que no la volien aplicar. I per tant, això s'havia de resoldre d'alguna manera. Nosaltres, en aquests moments, des dels departaments de Territori, Sostenibilitat i Interior, el que estem intentant és, sense posar en risc els nivells de contaminació o de poca contaminació de les zones d'especial protecció de l'àrea metropolitana de Barcelona, mirar de trobar aquest consens social, trobar aquest equilibri, que la gent entengui que realment s'han de prendre mesures en contra de la contaminació, però que al mateix temps siguin mesures raonables, que siguin d'una aplicació sensata.
Parlem de política local, ja estem acabant aquesta entrevista. Vostè posa fi a una trajectòria local que l'ha dut a assumir diverses responsabilitats, des de comunicació, serveis interns, mobilitat, medi ambient, entre altres carteres. Quin balanç general fa de la seva contribució a la governabilitat de Sant Cugat?
Bé, jo faria dos balanços, no? Per una banda, el balanç personal, diguem-ne, de la meva experiència durant tots aquests anys al servei dels ciutadans de Sant Cugat, que ha estat un honor extraordinari per mi poder haver dedicat aquests gairebé 12 anys de la meva vida. Vaig entrar molt jove, vaig tenir l'oportunitat doncs, de fer aquesta trajectòria al costat de l'alcalde Lluís Recoder i de l'actual alcaldessa Mercè Conès, amb qui tots dos vaig entrar l'any 99, i només em puc fer un balanç positiu, com dic, des del punt de vista personal. I des del punt de vista professional també, des del punt de vista de la aportació que hem fet durant aquests anys i de la meva concreta, doncs en cadascuna de les àrees que m'ha tocat gestionar, doncs crec que hem fet canvis importants per la ciutat, que es noten, que es veuen, des de l'àrea de comunicació, doncs tot el... moltes coses, no? Pràcticament no hi havia àrea de comunicació quan nosaltres vam entrar, doncs des de la imatge corporativa, recuperar a través de la pròpia imatge doncs, l'orgull de ciutat i crear una una marca, que a vegades aquest element doncs, pot tenir un cert sentit pejoratiu, però que crec que és important perquè incrementa, diguem-ne, aquest orgull de ciutat dels ciutadans respecte a la seva, al seu municipi. També en l'àmbit d'igualtat, amb l'oficina d'atenció a les dones, tot el pla d'igualtat, totes les coses que hem fet en contra de la violència de gènere, en l'àmbit dels serveis generals també, tota la implantació de temes de societat de la informació i aquests darrers anys doncs, a nivell de mobilitat i de medi ambient, que han estat 4 anys doncs, molt intensos, amb moltíssima feina. I que bé, jo quan vaig pel carrer no deixo de pensar en totes aquelles coses que veig i que d'una manera o altra doncs, són fruit del treball de tots aquests anys. També hem fet coses, o he fet coses segur que no han estat prou encertades, que no han agradat prou. Quan gestiones unes àrees de responsabilitat com aquestes, doncs òbviament les accions que fas no sempre agraden a tothom i a vegades t'equivoques i jo tinc en la meva ment alguns aspectes que, si et sembla, ara no comentarem, però que han estat errors també, no? De mala aplicació, coses que no han estat prou pensades i algunes doncs hem hagut de fer enrere i és obvi que en 12 anys doncs hi ha molts temes doncs, que els hagués fet d'una altra manera si ara hagués de començar una altra vegada.
L'última pregunta, ara sí. Ahir li preguntàvem a en Xavier Martorell en aquests micròfons i ens va sorprendre la seva resposta, per tant, la torno a llançar. A vostè li hauria agradat ser alcaldessa o candidata a l'alcaldia a Sant Cugat?
No. Mai m'ho... És a dir, és un tema que m'he plantejat perquè en diverses ocasions hi havia gent que m'ho havia comentat o m'ho havien preguntat en altres ocasions, però la veritat és que no. Jo crec que cadascú ha de saber, diguem-ne, quin és el seu lloc. Si ho hagués hagut de fer, i si m'ho haguessin demanat i m'hagués trobat amb les circumstàncies d'haver-ho de fer, per responsabilitat ho hagués acceptat, però la veritat és que havent fet aquesta trajectòria aquests 12 anys amb el Lluís Recoder i la Mercè Conesa, sempre vaig tenir clar que la Mercè tenia qualitats millors en aquest cas doncs, per assumir aquesta responsabilitat que no pas jo, i en canvi doncs, em sento molt, molt còmode i molt satisfeta amb la responsabilitat que ara em toca exercir. Pots preguntar-ho a molta gent, o sigui, no és, és una resposta sincera i sempre he dit la mateixa des de fa molts anys.
Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos la seva feina en aquesta direcció general al govern d'Artur Mas. Fins a la propera.
Gràcies, bon fins una altra.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.